Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14, programa d'avui dilluns, encetant setmana, 24 de març del 2025. Programa en el qual repassarem la jornada d'hoquei patins del darrer cap de setmana. Un programa amb molts protagonistes avui dels diferents partits que s'han anat disputant. Ens centrarem en aquest Alcoi-Vilafranca, que es va jugar dissabte, derrota del patí. Una derrota que arribava després del triomf entre setmana davant del Voltregà, i ara quedarà un calendari duríssim en el qual el Vilafranca intentarà seguir somiant, tot i que és molt, molt, molt complicat. També parlarem del Noia, que abans de la jornada europea visitava el Liceo i que ja ha derrotat, també pel mateix resultat, 4-2, un partit en què el Noia va arribar a la recta final amb opcions i quan ja es volcava sense porter veia com el Liceo li feia el quart gol i per tant ja s'acabava la història. També repassarem la resta de la jornada en les categories catalanes que tenen molt a comentar.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Josep Gomà, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Pues mira, doncs un dilluns més per repassar aquesta actualitat de marcadors i una mica amb aquesta... Després de la gran alegria amb la victòria del patí davant del Voltregà, aquesta derrota al Coi era una de les pistes que podríem dir que era de la nostra lliga, però bé, les circumstàncies, no ho vaig veure tot el partit, però puc dir, a veure, no ho va fer malament el Vilafranca, però també hi van haver unes certs factors que en algun moment determinat del partit van poder-ho influir, no? Tu que ho vas veure podràs explicar-ho millor que jo, però és una llàstima, perquè, ja repeteixo, era una de les pistes que Vilafranca, del calendari que li queda, podia intentar treure un resultat positiu.
Una d'aquelles hipotètiques, no?, on es podia treure alguna cosa, perquè després ja et venen quatre partits, et queda alguna també a casa, però rivals duríssims.
Bueno, però jo també vull pensar una cosa, i la prova s'està demostrant que, per exemple, doncs el Vilafranca guanyava el Voltregà i el Voltregà guanyava molt Reus. Sí. Penso que hi ha molta igualtat. Evidentment, quan tu juguis amb el Lleida el dia 3, ara ens n'anirem fins al dia 3, ho has de fer-ho molt bé, però pots fer-ho molt bé i també pots trobar, doncs, amb un Lleida que haurà vingut de la participació a la World Skate i que, doncs, també pots trobar cansat o pots... mil factors que poden determinar i que et pots treure un resultat positiu.
El partit al Coi el vam explicar per Ràdio Vilafranca i és una mica el que deies, no? Un Vilafranca competint de tu a tu contra un Alcoi que és un equip que venia bé, està jugant una gran temporada, participació a la Copa, i un equip que sempre té aquests elements, no? Jugadors perillosos en atac, alguns incombustibles que ja porten anys, i el Vilafranca fins i tot va aconseguir avançar-se primer al marcador. Després, podem parlar de les decisions arbitrals, que li preguntàvem a Guillem Pérez. Algunes tampoc, ni els jugadors de l'Alcoi les entenien. Una mica sobrepassats, jo diria, els dos àrbitres, però vaja, a partir d'aquí també l'Alcoi va arribar a la recta final amb aquest marcador ajustat, el Vilafranca retallava diferències i el quart gol que va ser ja una llosa impossible d'aixecar.
Sí, la parella arbitral, jo penso que era una parella desigual, una parella en la que, doncs, teòricament, tot i que aquest any diuen que Iván González no està tan bé com altres temporades, però l'acompanyant, en aquest cas, era un àrbitre valencià, Carl Molinés, no és un àrbitre d'un nivell molt alt, vam poder veure algun partit aquí a Vilafranca, i un àrbitre que encara està en formació, evidentment, i que està bastant verd, no? I en alguna d'aquestes decisions, principalment alguna de les de la primera part, aquell moment que hi va haver la falta directa...
La blava Roger Montserrat molt difícil d'entendre, també.
Sí, aquesta és la que va xiular Molinés. molt, molt rigorosa.
Sí, de fet, Roger Montserrat en aquella mateixa acció sí que treu el cul per fer una mica tipus de bloqueig, no toca ningú i quan ja la bola ha passat, aleshores sí que pita la falta. Bé, coses que passen en l'hoquei i que van passar al
passen coi. Passen amb tots els esports.
No, en aquest cas a l'hoquei.
En aquest cas perquè parlem d'hoquei, però segur que si parléssim de futbol sala, probablement també diríem de que la cosa no funciona.
I diríem que coses que passen al futbol sala.
Exacte.
Doncs al final del partit, amb el 4-2, parlàvem amb l'entrenador, amb Guillem Pérez, parlàvem sobre el partit, també, sobre aquest aspecte arbitral que, evidentment, no es pot obviar.
Doncs tornem en directe, gràcies per l'espera, també al tècnic, a Guillem. Bé, derrota, un final una mica cruel, no?, perquè l'equip havia resistit, s'havia refet d'aquell 3-1 només començar la segona part, i al final, en els últims instants, aquest quart gol que ha estat un gerro d'aigua freda. Com has vist el partit?
Complicat. Jo crec que és complicat. Crec que mentalment no hem estat en cap moment dins del partit. Molt estrany, moltes boles parades que tinc la sensació que cap ho era, i això ens ha fet marxar del partit mentalment. En cap moment hem aplicat allò que havíem treballat o que havíem pensat, perquè treballat no hem tingut temps material per treballar-lo. I surto decebut, però jo crec que surto decebut amb mi mateix, de no haver plantejat bé el partit o no sé, no hem donat resposta avui, no estic content.
Què haguessis canviat?
Entrenar, bàsicament. El viatge és complex, no és fàcil, la pista avui anava fatal, fins a la segona part no ens hem adaptat a la pista, ens ha costat moltíssim, i quan als primers minuts marques un gol estàs bé, però després tens un penal, tens dues directes. Quan millor estàs a la segona part, torna a caure una directa i una blava en Xus, que és incomprensible, perquè no és en Xus que fa aquesta falta. Inclús els jugadors de l'Alcoi li han dit a l'àrbitre que no era en Xus i els hi ha donat igual, no? Però al final, jo crec que més enllà de condicions de pista, d'arbitratge i tot, és que no hem estat en cap moment, crec jo, dins del partit mentalment. I no és fàcil.
Guillem, ho parlàvem a la transmissió quan estàvem veient aquestes accions, no? Les boles aturades que s'han pitat a la primera part, després aquella blava, no?, que li mostren al Xus finalment. No sabíem explicar el que estava passant. No sé si vosaltres aquí a la banqueta una mica estàveu igual, perquè és una mica una sensació de no saber, no?, el que estava succeint.
És tal qual, és tal qual. El primer penal és un toc, sí, és un toc d'estic amb estic, però que segurament fora de l'àrea no pitaríem falta. Aleshores, una falta és una falta. Si és dins l'àrea és penal, ja està. Però són coses que jo tinc la sensació que en el Vilafranca és més fàcil pitar, no? I no és una qüestió dels àrbitres d'avui, eh? Potser és una cosa nostra, que hem d'anar millor al xoc o no ho sé. És una cosa que s'ha d'analitzar. Però jo em vull quedar amb el que nosaltres podem fer, amb el que nosaltres podem controlar. I crec que allò que nosaltres havíem de controlar i fer avui no ho hem acabat de fer bé. I tinc la sensació que els jugadors han fet tot el que podien. O no els hi quedava més a dins, o no han tingut temps de preparar bé el partit. I és el que ens toca.
Suposo que et quedes amb aquesta reacció, no? Poder aconseguir el 3-2, entrar a la recta final lluitant, i és el que tu li demanes, no?, aquest Vilafranca, el que ens han dit tota la temporada, d'un equip que lluita independentment del rival que tingui davant, no?
Sí, jo crec que avui tinc la sensació que ells ho han donat tot, o sigui, més no podien, però també crec que no podien donar el que donen normalment. Hem fet un entrenament dijous de recuperació, per tant aquest partit no l'hem pogut preparar bé, i jo crec que el jugador físicament estava cansat, el viatge és difícil, però és que és igual, ja està el partit acabat, i el que hem de fer ara és pensar en el Lleida, que són tres punts importantíssims per nosaltres, i els hem de guanyar, ja està, no hi ha un altre.
Doncs Guillem, des d'aquí molts ànims a tu i a la plantilla i res, a pensar ja en la propera estació i esperem que a casa podeu tornar a mostrar la vostra millor versió, la que vam veure de fet dimecres. No?
Moltes gràcies, merci per venir.
Bé, el que dèiem, s'ha de pensar ja en el futur. El futur és el proper partit és el Lleida, i a treballar, a preparar-lo i a esperar, doncs, els aconteixements qui pugui bé.
I esperar haurem d'esperar, perquè no serà fins al 3 d'abril.
3 d'abril, a les 9 del vespre, aquest partit, tenint en compte de que tenim aquesta World Skate el dia 29, aquest Igualada Lleida i el Riba d'Ave Tomar, i a la final el diumenge.
Doncs això pel que fa al Patí Vilafranca, també jugava el Noia, ho dèiem, ho comentàvem de fet fora de micro i també ho posem en comú. Gran partit del Noia i gran partit del Liceu. Un duel intens el que has de veure, i bonic.
Espectacular, ben jugat, a més, doncs, jo diria de les vegades amb més bona sintonia, homenatge abans de començar el partit a Jordi Bargalló, i per tant, doncs, un partit espectacular, molt bé, un Noia que es va posar 0-2, un Liceu que va remuntar, va aconseguir, i 3-2 es va arribar al darrer minut, en la que el Noia, jo penso, el Noia al llarg del partit va tenir oportunitats, les va tenir també el Liceu, em quedo veritablement amb l'espectacle dels porters, amb Blai Roca i amb
Martí Serra.
I amb Martí Serra, el porter del Liceu. Espectacular partit, que jo penso que el públic s'ho va passar molt bé. Probablement no hagués quedat desentonat un empat a 3, però hi ha tanta igualtat que els petits detalls en un moment determinat poden marcar les diferències.
Anava el Noia sense porter i al final, doncs...
Això es té molt de risc, a vegades surt bé, a vegades surt malament, tot i així, aquesta Hockey Lliga té un cert avantatge. Ja mirem la classificació ara amb els marcadors, veurem que hi ha una certa diferència de punts, però que també, a l'hora de la veritat, amb la igualtat que hi ha amb el play-off, pot passar absolutament de tot.
Doncs ho veurem. Encara queda un partit per jugar, però primer escoltarem a l'entrenador del Noia, a Carlos Cortijo, i després ja anem amb resultats i classificacions.
Bueno, partido en Coruña siempre complicado, de máxima dificultad entre un gran rival, un gran club. Y bueno, hemos empezado el partido bastante enchufados. Hemos conseguido correr, hemos conseguido ponernos por delante en el marcador, 0-2. Y sí es verdad que a partir del 0-2 pues les hemos dejado correr, que era un poco la consigna, no dejarles correr, porque con espacio son muy buenos. Y bueno, así han venido los dos goles suyos de recontras, y bueno, hemos llegado al descanso con la igualdad, y creo que la segunda parte ha sido un partido también bastante, bastante igualado, de tú a tú, que podía haber pasado cualquier cosa, y bueno, ellos al final se ponen por delante con el 3-2, con un bloque continuación alrededor nuestro, que pienso, por lo menos en directo, pues que ha sido una falta bastante clara, los árbitros no lo han considerado, y bueno, nos han hecho el 3-2, quedaban muchos minutos, lo hemos intentado, hemos generado. Luego, lógicamente, ellos al final también han tenido ocasiones para cerrar el partido. Y bueno, hemos llegado a esos últimos minutos importantes con vida y creo que hemos hecho méritos para por lo menos no llevarnos la derrota y por lo menos conseguir un punto. Creo que hubiese sido lo más justo. No.
Doncs les paraules de Carlos Cortijo.
El que et deia, que un empat que és probablement també un resultat que hagués satisfet a tothom.
Doncs anem amb resultats en una jornada que encara no es completa perquè avui encara queda un partit.
Important partit, a 8:45 del vespre per Esports 3, Barcelona-Calafell. Anem amb els marcadors. Alcoi 4, Digitècnic Patí, Vilafranca Capital, Dalbí 2, Voltregà 6, Reus 5, Sant Just 4, Vic 2, Lleida 5, Caldes 2, Liceo 4, Noia Freixenet 2, Igualada 5, El Picat 2, i aquest partit d'avui al vespre, Barcelona-Calafell.
Doncs anem amb la classificació, que també doncs, una mica en la línia no, de les últimes setmanes. Sí que sempre amb aquests últims resultats va haver-hi canvis. A la part baixa, també la victòria del Voltregà li dona molt d'oxigen a l'equip de Sant Hipòlit.
Sí, a més, destaquem per l'espart alt els 8 equips que en aquests moments disputarien el play-off. Barcelona amb 61, Liceo amb 49, 42 Pol Reus, el Calafell amb un partit menys amb 35, l'Igualada i el Lleida amb 34, i el Noia amb 33 i la posició 8, l'Alcoi amb 31. Aquí és una mica la barrera que hi ha d'aquests 8 equips, tenint en compte que la posició 9, el Sant Just amb 24, Caldes amb 24, 21 pel Voltregà, 18 pel Lleida, el Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, 16 i el Vic amb 12. Aquesta posició quart de la posició 11, el Voltregà amb 21 punts, agafa ja 3 punts de marge sobre el Picat, i amb un Voltregà que té un calendari molt més assequible que alguns d'aquests altres equips de la part baixa, principalment si mirem el Vilafranca.
Sí, principalment perquè ha de jugar contra Vic i Alcoi. Sobretot aquest partit del Vic és importantíssim, el següent.
Sí, a més serà un derbi d'Osona importantíssim. Jo aquí, de fet, ja probablement el Voltregà se n'anirà d'aquesta quarta posició i podria ser que hi acabés caient o el Sant Just o el Caldes. Però bé, el que sí que és clar, que em reafirmo lamentablement, i ojalà hagués de rectificar, que els tres equips que van pujar són els tres equips que estaran en aquesta part baixa.
Sembla que sí. Anem amb més marcadors.
Anem ràpidament a l'Hockey Lliga Femenina, la Lliga Iberdrola. No era d'aquesta jornada, per tant, no hi havia marcadors. Sí, només n'hi havia un, Voltregà 2, Benvibre 1, però que tampoc no té cap importància. La propera jornada, aquest 29 de març, aquí sí que ja, doncs, repassarem amb tranquil·litat el dimecres. Anem a l'Hockey Lliga Plata. Aquests marcadors, Dominicos 3, Tordera 3, Sant Feliu 0, Oviedo 1, Espanyol 2, Vendrell 1, Mataró 4, Companyia de Maria 4, Igualada 3, Sum 3 i Sant Cugat 4, Cerdanyola 5. Tot i la mínima ensapegada del Sum amb aquest empat, Igualada segueix encapçalant la classificació amb 45 punts, 3 més que el Cerdanyola amb 42. Aquí encara podria haver petita sorpresa amb aquestes dues places capdavanteres. La tercera hi ha pel Mataró amb 33 punts, molt lluny, es Vendrell amb 29, Tordera amb 26, Igualada amb 25, Companyia de Maria amb 22, Espanyol amb 20, Sant Colgat amb 16, Oviedo amb 10, i en aquests moments en zona de descens, Sant Feliu amb 9 i Dominicos amb 7. Atenció al Sant Feliu, si baixa, va baixant més equips de les categories catalanes cap avall. Per tant, seria important que el Sant Feliu pogués salvar-se, tot i que veritablement ho té complicat. Anem a la surt. Aquests marcadors, Barcelona 15, Alhambra 3, Alcobendas 4, Taradell 1, Manlleu 4, Ribes 3, Olot 5, Congrés 1, Palafrugell 2, Girona 5 i Lloret 6, Reus Deportiu 0. La classificació encapçalada pel Ribes amb 36, 4 punts per damunt del Manlleu, amb 32, un Manlleu que en aquest cas, en aquesta jornada, s'imposava al Ribes per 4-3. Tercer lloc, Palolot amb 31, el Girona també amb 31, el Barcelona i el Reus amb 30, 27 pel Lloret, 25 per Alcobendas, 21 pel Palafrugell, 16 pel Congrés i els dos equips que perdran categoria, també el que vol dir, hi ha un català, que és el Taradell, que perjudicarà amb algun dels quarts classificats en alguna de les competicions catalanes. I tanca la classificació, l'Alhambra amb un punt. Anem a la Nacional Catalana, el Vilanova, en l'equip que nosaltres hi prestem una mica d'atenció, s'imposava en el seu desplaçament a Lloret per 2-4. No millora gaire la seva classificació, en aquests moments ocupa la posició 8 amb 37 punts, però per davant té Belloc amb 48 que l'encapçala, un Belloc que jo diria que tornarà a la plata, Caldes amb 43, 42 pel Castellà, Barcelona amb 41, el GEC amb 40, el Voltregà amb 38, Sant Cugat amb 38 i el Vilanova. Aquí sí que hi ha més de 4 equips que poden lluitar per aquest ascens de categoria.
Més hoquei.
Anem a la primera catalana masculina amb la derrota del Noi, l'equip que encapçala aquest grup, perdia en el seu desplaçament a la pista del Ripollet per 5-2. La resta de marcadors, Igualada 2, Vilanova 2, Setmanat 5, Horta 1, Valls 7, Espanyol 2, Capellades 5, Monjos 1, Vilafranca 8, El Picat 3, Ripollet 5, Noia 2, Sant Cugat 1, Calafell 3, Vendrell 3, Mollerussa 2 i encara per jugar el Barberà Congrés. Aquí, el Noia que encapçala la classificació, tot i que ha reduït ja la seva diferència amb 61 punts. Segon lloc pel Mollerussa, amb 60. Per tant, aquí encara hi haurà força emoció en aquesta primera catalana masculina. Barberà amb 48, tercer lloc, molt lluny ja d'aquestes places superiors. El Vendrell amb, amb sisena posició i a la part baixa, el Vilafranca, que de moment veiem que segueix augmentat amb 3 punts la seva classificació, els Monjos per sota amb 28 i aquí encara, bé, ja diuen que no ha sortit, que diuen que poder sí que ja ha sortit aquesta competició, la catalana, que és la de les impugnacions. No? Vilafranca té aquest partit amb l'Espanyol, pot ser que diuen que de moment no ha sortit i que el Vilafranca no hagi fet res mal fet. Tot i així, és una interpretació del reglament que jo crec, repeteixo, que ni els clubs saben exactament com funciona.
Pel que fa al cas del Vilafranca, en principi, tancat.
Sí, també hi ha el cas de l'Espanyol Vendrell, també diuen que també tancat, que han donat també la raó al Vendrell, però bé, a mi espero que algun dia d'aquests m'aclareixin si el reglament diu que hi ha d'haver 3 fitxes de sub-23, si no les tens, per què t'admeten? Lo lògic seria que poder, diguéssim, vostè no pot participar perquè no té les 3 fitxes.
La federació te la dona al principi.
Exacte, per tant... Ho intentarem esbarinar, o intentarem parlar amb la persona que ens pugui explicar una mica aquest jeroglífic. A la primera catalana, aquí sense sorpreses, nova victòria del Patí Vilafranca, s'imposava en el seu partit en pròpia pista per 2-0 l'Esfèric, un Vilafranca que segueix encapçalant aquesta classificació amb tranquil·litat i un Vilafranca que amb 61 punts, segon lloc, pel Palau amb 55, tercer lloc per l'Olot amb 46. Per tant, doncs, bona victòria del Patí Vilafranca, que s'enfrontarà el proper cap de setmana, el dia 29 de març, amb el Vilanova, aquí, a pròpia vista, a 6:45 del vespre.
Ja és una mica un compte enrere, no? Van passant les jornades, el marge que ja és molt ampli, i vaja, això està pràcticament a la butxaca, l'ascens de categoria.
Exacte, jo bé, de fet, sempre hem de dir que fins que no estigui el sac ben lligat no podem dir res, però aquí el Vilafranca ho té molt, molt, molt ben encarrilat.
Doncs sí. Segona catalana.
Aquí, la categoria també del Club Patí Sant Ramon, amb un partit que començava tardíssim davant dels Sitges i que s'imposava per 7-5, la resta de marcadors, Vilanova 1, Reus 3, Cambrils 6, Mollerussa 3, Riudoms 6, Cubelles 6. Atenció que el Cubelles perdia també 2 punts i la classificació que s'escurça. Riudevitlles 4, Vendrell 2, Montbui 6, Reus 5, Juneda 5, Sant Celoni 0, Sant Ramon 7, Sitges 5 i Capellades 5, Amposta 6. La classificació, Cubelles, que l'encapçala amb 57 punts, el Sant Ramon, segon lloc, amb 56, i el Juneda, tercer lloc, amb 55. El Riudevitlles, quart lloc, amb 40 punts, són els equips capdavanters d'aquesta segona catalana. Tenca la classificació el Montbui amb 19 i el Capellades amb 18.
Doncs el Cubelles, que sembla que el 3-10... una mica de mal.
Bé, pràcticament, des de que va jugar amb el Juneda, va perdre amb el Juneda, va perdre amb el Sant Ramon, sí. Ara ha empatat a Riudoms, que és una pista complicada, però bé, de moment encara té aquest marge d'un punt.
Anem a escoltar un dels jugadors del Sant Ramon, de fet el seu capità, Ferran Vallès.
Bueno, l'equip el que té bo és que sempre en moments adversos reacciona, que això sí que ho fem molt bé, i el que passa és que, bueno, ja ho heu vist, del 5-2 al 5-5 sempre és complicat, però tenim jugadors experimentats com l'Aleix, com el Guillem, que vulguis que no saben més o menys que si hem de jugar més a baix o com hem de jugar més la pilota, al final també es dona tranquil·litat saber que poden aixecar, picar, fer un passe a segon pal i després marcar, que ha sigut els dos gols. Aquesta jornada rodona, perquè ha empatat, com bé dius, el Cubella, 6-6 al camp del Riudoms, i ara estem res a un punt. És esperar que aquells fallin, tant un empat com una derrota seva ens servirien, i nosaltres a seguir guanyant, que és l'únic que podem fer ara mateix.
Doncs molt bé, és el que s'ha d'aprofitar, anar pas a pas i esperar a veure si amb aquest calendari que queda encara el Cubelles té alguna ensapegada i que tampoc no ensapeguis tu.
Exacte, això és el més important. I anem a la tercera catalana.
Aquí poques notícies. Els marcadors, Tàrrega 2, Casal d'Espluga 10, La Seu 4, Torrelles 2, Lleida 1, Torrelavit 4, Monjo 0, Igualada 6, Vilassana 3, Calafell 3 i per jugar el partit al Canyís, noia. La classificació encapçalada i imbatut, el Torrelavit amb 55 punts, el Calafell segon lloc amb 46, tercer lloc pel Ribes amb 44. La part baixa d'aquesta classificació, el La Seu Urgell amb 10 punts i el Tàrrega que la tenca amb 4.
Doncs fins aquí els marcadors del cap de setmana. Abans d'acomiadar el programa, una mica d'agenda, no?, dels propers dies.
Sí, recordem que aquesta setmana tenim espectacular Champions, primers partits d'aquestes semifinals. Amb aquests partits, Porto-Oliverense, Liceo-Barcelos, Tresino-Noia i Reus Deportiu Benfica. El Noia jugarà el dijous, dia 27. De fet, tots els partits es juguen el dijous. Tresino-Noia a 9:15 del vespre. I el partit Reus-Benfica, partit que oferirà Esports 3 en directe, a 9:15 del vespre, el dijous, des del pavelló reusenc. Els partits de tornada seran el dia 3, al cap de 8 dies, en partits de tornada. En aquest cas, doncs, Benfica-Reus, Noia-Tresino, Oliverense-Porto i Barcelos-Liceo. I dissabte, a Igualada, Europa Cup, Igualada-Lleida, Rivadavia-Tomar.
Doncs fins aquí. Josep Gomà, gràcies. T'escoltem dimecres al Parlem d'Hoquei.
Molt bé, gràcies. Ens retrobem de nou.
I nosaltres tornem demà dimarts amb més programa. Que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.